Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pablo Iglesias es reunirà amb Oriol Junqueras aquest divendres enmig de les pressions pels suports que cal sumar al Congrés de cara a la tramitació dels pressupostos de l'Estat per al 2019. El secretari general de Podem assegura que amb el líder d'Esquerra parlaran de tot. A la sessió de control al govern espanyol al Congrés, el popular Pablo Casado i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, han acusat Pedro Sánchez de voler enganyar, diuen, amb uns pressupostos que han qualificat d'il·legals. Els populars han anunciat una ofensiva parlamentària a tots els nivells per evitar que els comptes públics entrin en vigor. Ja està trobat el nen de 5 anys que havia desaparegut pels aiguats a Mallorca. Se l'ha trobat sense vida després de més d'una setmana de recerca. S'ha localitzat el cos a Son Carrió, municipi veí de Sant Llorenç des Cadassar, on va desaparèixer. Amb aquesta víctima ja són 13 els morts per aquestes fortes pluges. Recuperem el terreny polític i diplomàtic. Flandes diu que veu molt poc amigable que Josep Borrell retiri l'estatus diplomàtic al seu delegat a Espanya. El ministre d'Afers Estrangers ha assegurat que es tracta, com ell havia dit en les últimes hores, d'un conflicte diplomàtic. Recordem que el ministre president flamenc Gert Bourgeois ha dit a l'emissora flamenca Ràdio 1 que aquesta situació no s'ha vist mai a la Unió Europea des de la seva creació i que és difícil dir on pot portar. També destaquem, en aquest cas en plana cultural i religiosa, d'una banda, que el papa Francesc ha dit que estimar és la millor garantia per viure cristianament i que, si no, ens preparem per ser uns assassins. Ho ha dit a l'Audiència General d'avui.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.03, això és Montperico, ja sabeu, el programa dedicat a l'espanyol que fem aquí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, em sembla que ho he dit tot bé. El Jordi em mira, el Jordi Carretero. Bona tarda, Jordi, que mai et saludo. És el nostre tècnic, l'únic que ho fa bé. La resta ho intentem. Avui tenim un dia especial, d'aquells que ens agrada, perquè avui parlarem del tema social de l'espanyol. Tenim un convidat especial, que és el Marc Rius, de Remember RCD. Hola, Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també contem amb el David Gérboles, que és un habitual de la tertúlia. Hola, David.
Hola, molt bona tarda.
I el Luis Domínguez, que és nostre hombre peña, por decirlo de alguna manera. Hola, Luis.
Hola, bona tarda.
I bueno, estem en un moment tan... Bueno, i el Carlos, que evidentment no puede faltar.
Què tal? Buenas tardes.
Estem en un bon moment com a equip i a sobre al nostre tècnic li donen premi. O sigui que l'espanyol va molt amunt. Bueno, passem directament a l'actualitat, que avui tenim molta cosa sobre la taula.
Actualitat.
Buenas tardes otra vez, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
Muy buenas tardes de nuevo. Pues entrenamiento como todos los días, 10:45. Ha hecho rueda de prensa Meri Hermoso, pero antes vamos a repasar un poquito pues lo que ha sucedido, ¿no? Lo primero a destacar, ha habido un robo la Dani Jarque esta noche.
¿Ustedes?
Ha habido un robo la Dani Jarque. Bueno, se han llevado, han abierto una caja fuerte, pero se han llevado poca cantidad según lo que se ha dicho.
El español no es el mejor sitio para ir a robar, preguntado.
La verdad es que no. Bueno, he leído un par de tweets que dicen que han sido encapuchados con camisetas blaugranas, no sé yo hasta qué punto será verdad eso.
Marro.
Más cositas, se han reincorporado al entrenamiento hoy Marroca y Rosales. Marroca, que fue titular ayer y jugó los 90 minutos con España sub-21 en Islandia, que ganó 2-7. Y Rosales también jugó los 90 minutos con Venezuela contra Emiratos Árabes Unidos en Montjuic, ganaron 0-2. Oscar Duarte no jugó en el Costa Rica-México, perdió Costa Rica por 3-1 y se supone que se incorpora el viernes, porque mañana Rubiales ha dado jornada de descanso. Es el próximo entrenamiento, es el viernes a las 10:45 en la Dani Jarque a puerta cerrada, a diferencia de los que hemos tenido esta semana, es a puerta cerrada. Y como decíamos, bueno, Meri Hermoso ha hecho la rueda de prensa. Sabemos todos que es uno de los protagonistas en esta liga porque lo ha jugado todo. Está siendo una de las sorpresas positivas después del ostracismo que sufrió la temporada pasada a cargo de Quique Sánchez Flores. E incluso se ha hablado de que podría recuperarlo el Real Madrid, ¿no? Antes de hablar de eso, se le ha preguntado pues por el equipo, por la idea que tiene Rubi, si le va bien a él como jugador, y el madrileño ha dicho que sí, que por supuesto.
Yo pienso que las características de mi juego pues van un poco, ¿no?, acorde con la idea del míster, con su filosofía de juego, con la manera de entender y ver el fútbol, y yo creo que bueno, que este sistema, el juego que buscamos, el juego que intentamos llevar a cabo, yo creo que es algo que me beneficia y bueno, pues yo creo que puedo explotar más mis cualidades.
Y ahora sí, sobre el interés de no solo del Real Madrid, sino de varios equipos, porque recordemos que en verano el Zenit San Petersburgo preguntó por él y de manera bastante insistente, por lo que tengo entendido, se le ha preguntado por eso, y él lo que ha dicho es que está muy contento en el Español, que quiere disfrutar esta temporada y que no está para historias. Como dijo David López ayer, que también se le preguntó por el posible interés del Betis, corrió un tupido velo y dijo estar centrado en el Español.
Siempre tiene que haber algo de lo que hablar, yo creo. Mi idea y lo que yo pienso es que aquí estoy muy a gusto, aquí soy feliz. Aquí tengo una oportunidad fantástica para seguir creciendo, para seguir demostrando el nivel que yo creo que puedo dar, seguir disfrutando con el equipo e intentar hacer una campaña exitosa.
Se le ha insistido sobre este tema, Mario, porque el Madrid viene del Real Madrid, es canterano del Real Madrid y evidentemente pues es un club al que le tiene cierta estima, ¿no? Se le ha comentado la posibilidad esta de que el Real Madrid lo repesque en el mercado de invierno. Y se ha reafirmado en la misma idea, que está muy feliz en el Español, que está muy agradecido al Español y que de momento está aquí y que no quiere pensar en otra cosa.
El Español es el club que me ha dado la oportunidad de poder competir en primera división, de tener la oportunidad de todo el sueño, ¿no? Yo creo que es de cualquier persona, bueno, de cualquier chaval, que es jugar en primera división, y yo creo que siempre estaré agradecido a este equipo, a este club, y mientras esté aquí estaré disfrutando como al máximo.
Respecto al buen momento del equipo, es cierto que todos sabemos que estamos disfrutando muchísimo con este Español, pero bueno, le falta un poquito. ¿Y qué es lo que le falta? Ganar fuera. Meri Hermoso lo tiene clarísimo.
Que algo fundamental, yo creo que es conseguir nuestra primera victoria fuera de casa, y yo creo que esta semana tenemos una buena oportunidad para coger una racha positiva. Para conseguir esa primera victoria y luego pues bueno, seguir en esa dinámica buena de buen juego, de crear ocasiones, de meter goles y sobre todo de practicar una buena defensa.
Y ya por último, Meri Hermoso ha seguido hablando del buen momento del equipo y de que tiene muchas ganas de seguir igual, como todo el vestuario, tiene muchísimas ganas de que la afición siga disfrutando, de ir a más y de alargar este gran momento.
remamos todos en la misma dirección. Estamos creando un hábito de ambición, de querer mirar hacia adelante, de intentar conseguir llegar a los equipos que tenemos por delante. Yo creo que es algo bonito, ¿no? El poder disputar a estas alturas de la liga con equipos con como el Madrid, como el Barça, como el Atlético de Madrid. Yo creo que es algo magnífico. Yo creo que estuve leyendo antes en la prensa que a lo mejor tenemos 8 o 9 veces menos presupuesto, ¿no?, que equipos de esa talla, y yo creo que es importante, y yo creo que a la vez es bonito, ¿no?, el poder competir a su nivel. Yo creo que es algo que te motiva y bueno, te hace pues seguir creciendo.
En cuanto al día de ayer, José, adelantabas ya que fue la gala de los premios del fútbol catalán. Tuvimos, en este caso, 3 premiados, bueno, un premiado y 2 premiadas. Rubi compartió galardón de mejor entrenador catalán de la temporada pasada con Sergio González, el experico Sergio. La mejor jugadora revelación fue María Llompart. Y el mejor gol se lo dieron a Cristina Baudet. Es decir, bueno, 3 premios no está mal. En esta gala habló el míster, habló de sus primeros meses en el Español, del momento en el que se encuentra el equipo. Y bueno, si se esperaba estar como está ahora mismo a nivel clasificatorio cuando llegó. Yo creo que no se lo esperaba ni él. Pero bueno, escuchemos lo que dijo.
A veure, un té sempre la il·lusió de que anàvem a arrencar bé, de que intentaríem pues, que la gent comencés a veure el que ens agrada i el que volem que vegin tot l'any, però a nivell de classificació, òbviament, mai saps, no? Estem contents, també amb una responsabilitat gran per fer-ho durar, perquè volem estar aquí el major temps que puguem.
La próxima salida al Alcoraz, a Huesca, es muy especial para Rubi, pero a la vez es un encuentro pues que los 3 puntos son vitales si el equipo se quiere mantener arriba, ¿no? El de Vilassar de Mar también habló sobre esto.
Sé coses, però no sé res, perquè hi ha hagut un canvi d'entrenador i, per tant, segurament això implica canvis de forma de jugar, que tot això serà una mica una cosa que tindrem que superar en el terreny de joc. Però sí que és cert que els jugadors els conem molt bé, la gent que treballa al club, el tipus d'afició que és un dia també bastant, bastant senyal per mi.
En cuanto a su carrera, bueno, su carrera fulgurante, porque en 10 años ha pasado de entrenar al Español B, ha pasado por Ibiza, Benidorm, etcétera, al primer equipo del Español, y estar donde está no es nada fácil. También se le preguntó por eso, pero rápidamente giró la tortilla y dijo que lo importante es el Español y que los aficionados estén contentos.
Hem passat anys dolents, anys regulars, anys bons, i ara estem vivint un moment molt dolç, la veritat és que sí. Però a mi sobretot el que em plena és veure com està el periquito ara, saps? El periquito està molt content i l'hem de seguir cuidant perquè volem que això s'allargui, perquè ells siguessin disfrutant de nosaltres.
Estem o no estem contents?
I tant que estem contents.
Estem molt contents.
I ell també, que també és periquito.
Doncs sí. Otra de las cosas que ha salido estos días en prensa ha sido el interés del Betis, el nuevo, otra vez, interés
a
del Betis
por
David
Cuando
López.
Cuando has dicho el robo en Sadia, pensaba que venía por ahí.
No. Esta vez es real. Esta vez es real. No es una cosa un poco más intangible, ¿no? Esta vez han entrado y han llevado el contenido de una caja fuerte que, por suerte, como he comentado, no era de demasiado valor. Volviendo a la gala, habló sobre el presunto interés del Betis en David López. Y vino a decir que dónde mejor que en el Español ahora mismo, en este Español.
Queda molt lluny tot això. Jo crec que ara és millor estar a l'Espanyol que molts equips. Per tant, estic segur que el David no tindrà ni la tentació.
En cuanto a los elogios que está recibiendo, no solo de la prensa y de aficionados, no solo prensa del Español y aficionados del Español, sino de fútbol en general, se suma lo de los propios jugadores, ¿no? Todos los jugadores que salen en rueda de prensa pues están hablando maravillas de Rubi. Él opina esto sobre estas palabras.
Més responsabilitat, perquè al final jo els hi tinc que exigir i penso ser dur quan estic a ser dur amb ells, però la veritat és que estic molt content que ells hagin acceptat les nostres idees, que hi creguin, perquè al final un entrenador no pot anar amb bons resultats si la gent que l'acompanya, que són els jugadors, que és el més important, no creuen, no? I jo des del primer dia he notat que hi creuen i que a més accepten que se'ls exigeixi, que se'ls corregeixi, i això és molt important per seguir creixent.
Bueno, por lo que vemos, Rubi, un tío que mete caña, ¿no? y que está dispuesto a cuando las cosas vayan mal dadas, seguir dando para girar la situación. Creo que qué es lo que se tiene que hacer, porque evidentemente no todos sean flores y violas durante toda la temporada, llegan momentos difíciles. Exacto. Y bueno, mañana, como hemos dicho, jornada de descanso. El viernes se reincorporarán Hernán Pérez y Óscar Duarte, que han estado concentrados con sus selecciones, sean los dos últimos, igual que Víctor Gómez se incorporará mañana con él al filial. Y nada más, mañana volvemos, José.
Ha habido un pequeño cambio de imagen en el logotipo del Español.
Exacto, ha habido un pequeño cambio. Mira, lo tenía apuntado y se me ha pasado. Gracias por recordármelo. Exacto, porque el próximo día 19, que no sé cuándo es, porque estoy últimamente perdido con el calendario.
Si es de octubre, es pasado mañana.
Pues sí, imagínate lo perdido quedando. Ha habido un cambio de imagen.
De colores, ¿no?
De color rosa, debido al próximo 19 de octubre, es el día del cáncer de mama, contra el cáncer de mama. Así que, bueno, el Español siempre con estas labores sociales.
Sí, no solamente en la imagen, en las redes sociales, en internet, en la web del club, sino que además el estadio también lucirá ese color rosa en la campaña contra el cáncer. Perfecto, pues unos consejitos y pasamos al Montparico.
Montparico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Montparico los dos primeros meses gratis. Montparico.
Com deia el nostre col·laborador Rubén Hernando, avisaré més de Taiko perquè vagin a la ciutat esportiva i posin ordre. Bueno, com dèiem, ara vamos a Montparico i tenemos a Luis Domínguez. ¿Cuál es la última hora que tenemos de agenda en las peñas? ¿Hay mucha actividad? ¿Hay poca actividad?
Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, después del fin de semana pasado a tope, hubo un montón de actos, hubo inauguración de la nueva peña de Rubí, aniversario Morranova, aniversario Reus y Comarca, aniversario Plaus Day, estuvo Sitges, sí, salida cultural de Urgell Segarra, es decir, estuvo muy bien Rubí y Unada de Bargada. Pues para este fin de semana la Vall de Camprodon estará de aniversario y de un aniversario ya importante.
Y además cogiendo fuerzas para la gala.
Sí, ya lo dijimos hace algunas semanas que se acercaba nuestro aniversario, el aniversario del club.
118 años.
Sí. Y bueno, y qué mejor manera de combinar, que me parece una idea brillante, fusionar el aniversario del club con lo que es un nuevo concepto de gala de la Federación de Peña. Para mí es todo un acierto.
Sí, porque llevamos tiempo que se ha empezado a celebrar el aniversario, entre no se hacía nada, pero no había un acto. Sí, hay el acto en la estatua de ofrenda y tal, pero creo que se le tiene que dar más relevancia a ese aniversario.
Estamos de acuerdo.
La campaña que propuso aquel socio, nunca me acuerdo de su nombre, que me perdone. De todas maneras, ¿sabes? De que el día del 28 de octubre habría que poner las banderas del Español en el balcón, cosa que parece una una idea genial, pues y sí, que entre todos tendríamos que intentar, por lo menos intentarlo.
El señor Bruquetas.
El señor Bruquetas,
Tony Bruquetas,
sí,
que un gran amigo y...
Tony Bruquetas.
Y que, bueno, y desde hace muchísimo tiempo, pues, a todos los canales posibles les invitaba a que, por favor, que el día de nuestro aniversario, pues, que se colgara la bandera del Español en el balcón.
Bueno, pues decíamos que Camprodón celebra su 38 aniversario y tenemos a Joan Marcé a la otra punta del teléfono, a la otra banda del teléfono. Buenas tardes, Joan.
Buenas tardes.
¿Cómo estem?
Molt bé, ara, després de l'aigat, estem perfectes.
És el que em anava a preguntar, perquè suposo que per aquí ha estat dur, no?
Sí.
Amb els rius plens d'aigua.
Sense ningú esperar-s'ho, va caure, doncs, dalt la muntanya més de 160 litros.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, va estar a punt de desbordar el riu en algun punt i, per sort, no va passar cap desgràcia personal, que és el principal.
I, bueno, vosaltres sou de les penyes més llunyanes de l'Espanyol. Com ho feu per venir? Feu autocar? Els horaris suposo que deuen ser un malson per vosaltres, no?
Mira, això horari ja és el principal, perquè aquest any hem baixat gairebé tots els partits, sempre un mínim som 7 o 8.
Uh-huh.
El primer partit que la federació es va ajudar amb les entrades va fer un minibús de 25. Però clar, i ara tal com està l'equip, i els horaris i tot, és perfecte.
Molt bé, i quan sou a la penya de Camprodon?
Vam arribar a prop de 200, i ara, bueno, vam baixar una mica, som uns 170.
I què colliu, a pericos de tota la zona, de la vall, no?
Sí, perquè aquí a la vall del Ripollès, Ripoll no tenen penya, per exemple,
uh-huh,
i tenim gent, doncs, no sé, 15 o 20, llavors amics nostres, gent que pugen de cap de setmana, que ens coneixen, i tenim, per sort tenim molta gent, i també ho fem un preu molt econòmic, perquè ho fem per un euro cada mes, si és soci de la penya, i, bueno, i els hi caiem en gràcia.
I quan fareu la celebració de l'aniversari, que serà un sopar, un dinar?
No, ara portem una sèrie d'anys que tenim molt èxit, cada any hem sent més de 100, aquest any potser no arribem,
uh-huh,
i fem dinars. Venen gent de la Roca del Vallès, venen els amics de la Garrotxa, que són molt forts, i, bueno, molta gent d'aquí a la vall, que saben que fem un bon dinar...
Home,
i
per jo... aquesta zona es menja molt bé, tothom ho sap.
És per això, sí, senyor.
Molt bé. Doncs si vols donar el telèfon per si algun perico de la zona no s'ha despistat i no s'ha entrat que s'ha tirat a sobre la data...
Vale, que t'acompanyi, perquè avui ja passem la llista al restaurant, eh?
Doncs vinga, ràpid, ràpid. Digue'm el telèfon.
El meu telèfon és el 606...
Sí?
62 24 78.
Repetim, 606 62 24 78.
Correcte, molt bé.
Perfecte. Doncs moltes gràcies per estar a l'altra banda del telèfon. Ja anirem informant de les coses que feu per aquí, per Camprodon.
Molt bé, doncs gràcies d'haver d'informar per la ràdio, eh?
Vinga, bona tarda.
Bona tarda.
Pues unos consejos y nos iremos a la tertúlia.
Ilumax Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. L'entrevista.
Y como sabéis, los miércoles también dentro de Montperico entrevistamos o presentamos a colectivos españolistas que trabajan por el club, y hoy tenemos a un grupo muy especial, el Remember RCD, Remember Español, y tenemos a Marc Rius, uno de sus representantes. Hola, Marc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estem?
Molt bé, home.
Bueno, explica'ns una mica, fes una mica d'història de com va néixer Remember RCD.
Remember és un projecte de futur espanyol que vol posar... vol rendir tribut a la història de l'Espanyol i alhora reivindicar doncs, la gran aportació que ha tingut el club al desenvolupament i foment de l'esport en general a tot Espanya. No? Doncs, bueno, com tots sabem, doncs, el primer partit de rugby a Catalunya doncs, el va protagonitzar l'Espanyol, el primer partit de hockey herba a Espanya el va jugar l'Espanyol, la primera copa de la reina de bàsquet la va guanyar l'Espanyol i, bueno, així, doncs, moltíssimes efemèrides lligades al club que creiem que s'han de posar en valor i reivindicar, no?
Quanta gent formeu el col·lectiu aquest, el grup?
Nosaltres, a Futur Espanyol, estem 10 persones, de les quals 4 estan dedicades al desenvolupament del projecte Remember i, paral·lelament, doncs, per altres projectes, doncs, comptem amb el suport i la col·laboració de molts altres pericos. No?
I de cara a Remember, quina és la dinàmica de feina que feu per recollir dades, decidir quina per cada dia, perquè suposo que tots els nostres oients saben com feu, però normalment cada dia traieu una efemèride que avui és... Recordes-la?
Sí, sí.
Avui, sembla que he vist el Dani Solsona per allà.
Sí, l'efemèride d'avui recorda que tal dia com avui, de 1973, tres jugadors de l'Espanyol, Pedro de Felipe, Ochoa i Dani Solsona, van debutar amb la selecció espanyola, no?, en un partit a Turquia. Llavors, sobre la feina, doncs, bueno, és un projecte que porta moltíssima feina i que està en constant actualització, però que, bueno, que fem molt a gust. Primer, hi ha una feina important de lo que és la recerca de l'efemèride en si, i aquí doncs, hem treballat llegint doncs, molts llibres de història, doncs, des del de Segura Palomares, de Justo Conde i de més, i també doncs, tirant molt de meroteca, no? I bueno, ara mateix doncs, tant La Vanguardia com l'ABC com el Mundo Deportivo doncs, tenen hemeroteques digitals doncs que pots anar consultant i d'aquí hem anat traient moltes efemèrides, no? Avui en tenim 1.000 que anirem publicant periòdicament perquè durant 2015-2016 en vam publicar unes 500 i ara n'hem treballat 500 més. Que
heu canviat la dinàmica, no?, durant aquests anys. Perquè...
Sí, hem anat canviant la dinàmica, una, perquè, pel que comentava, primer es van publicar 500 efemèrides, després hem anat lligant una mica recordant la història, dinamitzant els partits de la prèvia de l'Espanyol, no? O sigui, amb un seguit de fotos i resultats amb el rival que jugava l'Espanyol aquest cap de setmana, i ara estem fent una mica la combinació de les dues coses, no? Publicant aquestes 500 efemèrides noves i alhora dinamitzant la prèvia dels partits amb efemèrides que tenen relació amb el rival que jugarem. No?
I col·laborar d'alguna manera amb el club, amb la fundació? O...
No, bueno, a dia d'avui hem col·laborat des de Futur Espanyol amb altres projectes, com el de Maig d'Ain, a novembre de 2014, però en concret amb el Remember no.
I creieu que el club s'hauria d'implicar en donar a conèixer la història de l'Espanyol, no? Perquè crec que és molt desconeguda a nivell general.
Bueno, creiem que l'Espanyol té dos grans actius. Un és la massa social i la seva implicació, i l'altre és la seva història, no? I que n'hem de presumir perquè doncs, en l'àmbit poliesportiu l'Espanyol ha protagonitzat una sèrie de fets a l'alçada de qualsevol... o sigui, dels millors clubs d'Espanya, no?
Us heu plantejat nous reptes a Remember RCD o ja teniu prou amb el que esteu fent?
No, sí, és una bona pregunta. Aquesta arrel de Remember doncs, també s'han posat en contacte amb nosaltres altres pericos i col·lectius, i fa 3 anys que estem treballant un macroprojecte de la història de l'Espanyol doncs, per reconstruir la seva identitat. En aquest projecte, doncs, a més de Futur Espanyol, doncs, estan altres 10 col·laboradors, i bueno, no podem donar molts detalls de moment, però esperem llançar-ho el primer trimestre de 2019.
Déu-n'hi-do, que esteu preparant una bona feina.
Sí, bueno, hi ha molta feina darrere, tanta o més que Remember, però bueno, el que dèiem, no? És important rendir tribut a la història de l'Espanyol i és molt important que la gent de tot arreu conegui tot el que ha fet l'Espanyol per la promoció i desenvolupament de l'esport a Espanya. No?
Hi ha un cas concret, que és el cas de Zamora, que crec que el club hauria de ser gest i aprofitar aquesta figura, que evidentment va ser un home que va estar molt lligat a l'Espanyol i que, bueno, a Sarrià tenia una plaça, com a mínim, i aquí a Cornellà no tenim res. I jo recordo, perquè vaig estar al museu que té la selecció espanyola allà a Les Rozas, al museu del futbol, de la selecció, però de la història del futbol a Espanya, i Zamora té un stand només per ell, no? I jo crec que, bueno, que com a mínim mereixeria una estàtua a Cornellà.
Sí, totalment d'acord. Com bé dius, bueno, Zamora va ser poder el primer futbolista mediàtic, no?
Primer porter de la selecció.
I una persona molt, molt espanyolista, perquè, vull dir, també va jugar amb el Madrid i amb el Barça, però l'Espanyol va estar 11 temporades, el club de la seva vida va ser l'Espanyol, i després també el va entrenar, no?
Sí.
Llavors, doncs sí, crec que n'hauríem de fer bandera de la figura del Zamora i d'altres doncs esportistes que han representat a l'Espanyol al llarg de la seva història i que també han influït molt en els diferents esports, no? Doncs, per exemple, l'atleta Maria Víctor va ser la primera guanyadora de la Jean Boen, que és una de les curses d'atletisme més conegudes de Barcelona, no?
Encara anava al sopar, bueno, al dinar de la penya d'allà al Maresme, on viu ella, normalment. O sigui, que continuava...
Sí, es va morir recentment, sí. Però sí, continuava molt implicada amb l'Espanyol, no? Però vull dir que figures d'aquestes en tenim moltíssimes i, bueno, anem de fer bandera i alhora els hem de rendir tribut per l'aportació que van fer en el seu moment en què l'Espanyol creixés, no?
I aprofitant que estàs aquí, com a futur espanyol, també veu sortir amb molta empenta i ara esteu una mica més... O sigui, no aporteu tants projectes, no presenteu informes com havíeu fet. Recordo un estudi sobre el cos de la pedrera, que va ser molt interessant.
Sí, està publicat al web. Aquest va ser un dels 15 projectes inicials que vam presentar al maig del 2014. Després del llançament i després de reunir-nos en diferents col·lectius de l'espanyolisme, doncs ens hem centrat en dues parcel·les que considerem molt importants, que són la parcel·la social i la parcel·la històrica. Aquesta, doncs, una mica de falta d'activitat periòdica que comentes és perquè, bueno, hem estat molt centrats en aquest macroprojecte històric en el que portem 3 anys treballant i paral·lelament fent la tasca del Remember, no? No obstant, el 2019 esperem presentar 2 projectes nous, el que us he comentat d'història del club el primer trimestre, i després, de cara al segon trimestre, presentarem doncs un estudi, projecte, informe de l'impacte econòmic i social positiu de les seccions a la marca Espanyol.
Déu-n'hi-do, o sigui, se li acumula la feina al club a sobre la taula, no? Perquè hauran de prendre una decisió amb el tema de les seccions, no pot continuar aquesta postura d'avestruz, que se'n diu...
Bueno, el projecte de les seccions ha estat impulsat per pericos de peu com els que ens escolten, mm-hmm. No? Que han volgut doncs recuperar les seccions històriques que tanta glòria van donar al club i que omplien portades dels diaris esportius, no? Des de Futur Espanyol, doncs, volem felicitar públicament a seccions deportives per la gran feina que fan com a ambaixadors espanyolistes. Nosaltres estem col·laborant amb ells en diferents aspectes. Hi ha un membre de Futur Espanyol que està a la Junta de Seccions. Col·laborem també perquè som patrocinadors de 2 equips base de seccions deportives. I alhora estem treballant en la captació de socis i patrocinadors per les seccions, no?
No, i és, val la pena recordar que tot això ho feu de forma totalment desinteressada. O sigui, perquè cadascú teniu la vostra feina i no us dediqueu a això, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, el que ens mou, igual que tots els que estem aquí, exacte, doncs és l'amor a l'espanyol i la il·lusió de que aquest sentiment creixi, no?
Doncs molt bé, moltes gràcies per estar aquí. Espero que ens doni alguna primícia d'aquests nous projectes i anirem parlant més sovint.
Moltes gràcies per pensar en futur espanyol.
Perfecte, doncs pues vinga, passem directament a la tertúlia. Deixem uns segons al David Bowie, que em sembla que al Luis li agrada aquesta cançó.
Sí, sí, i a mi m'agrada molt. David Bowie és un geni de la música, i a una persona que ens escolta i està molt lluny, que li agrada moltíssim, que és el Nick Punyal d'Austràlia.
O sea, pues mira, tenemos gustos muy parecidos. Bueno, antes de empezar la tertulia, tengo que recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí, saluda a José María Montolío y su equipo de parte de Bon Perico y tómate un respiro charlando del español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. En el tema de la tertulia, decía el amigo Marc que hem de recuperar la història, no, Robert?
Sí, jo abans que tot volia dir que avui estic especialment content de compartir taula amb el Marc, perquè vam començar junts amb això de fer espanyolisme fa 20 anys o més, no? Amb la penya...
Aquí em sembla que tots tenim molts galons,
sí,
eh?
Sí, amb la penya Jordi Lardina Igualada, justament. Ostres. Quan va debutar... I bueno, i els dos som d'Igualada i els dos hem lluitat junts i tinc que dir que el Marc és una de les persones que he conegut que més ha treballat per l'espanyol desinteressadament i estic molt content especialment que estigui ell avui aquí a aquesta taula perquè, a més, ell també és un crac de la seva feina al màrqueting i de vegades quan sents que l'espanyol fitxa professionals del màrqueting o d'algunes facetes i saps que hi ha pericos tan vàlids per aquestes feines, doncs te sents una mica... malament, perquè creus que, collons, que hi ha gent que s'ho ha guanyat i que, a més, són bons professionals, no? I aquest és el cas del Marc. Per tant, volia dir-ho perquè estic molt feliç de que...
Moltes gràcies. I, igualment, en el seu moment, a mitjans dels 90, doncs jo crec que vam fer una molt bona feina a Igualada, amb moltes activitats que tampoc no era molt normal que es fessin des de les penyes, no? O sigui, des de campanyes de recollida d'aliments, presència a fires i de més, que bueno... Que
ja... Cavalgades de Reis?
Sí, de tot, hem fet de tot.
Sí, no, ho dic perquè també érem un grup molt jove, sí, llavors, ara ja no.
Combinàvem amb l'espanyolisme.
I vam fer molt soroll a Igualada i Comarca i vam fer que es parlés més i millor de l'espanyol, que és de lo que es tracta, no?
El que deies abans de buscar executius, clar, és que ara per poder entrar a l'espanyol has d'ambientar, o sigui, has d'anar al Liceo, has d'anar al Circo de Cueste, t'has de moure amb aquests ambients, si no,
si no és impossible, no, però realment, home, jo crec, a veure, un professional ha de ser un bon professional, però quan tu treballes al club de la teva vida i, a més, tu has fet molta feina per aquest club desinteressadament, doncs, òbviament, tens més papeletes de que la feina et surti millor, no? Perquè jo crec que el futbol és professional, però no deixa de tenir un sentiment, no? I més en un club com és l'Espanyol, que no deixa de ser, doncs, un club que sempre ha sigut un club familiar, no? Igual que ningú entendria que un sevillista, doncs, fos un altre executiu del Betis, doncs, tampoc aquí s'hauria d'entendre que un barcelonista fos un altre executiu de l'Espanyol, no? Perquè jo crec que compta molt el sentiment amb això del futbol, no? I si això fos així, doncs haurien passat coses com les que han passat, que hem hagut de perdre 4.000 socis perquè va entrar una persona com un elefant en una catxarreria que no tenia ni idea de lo que era l'Espanyol.
Però ja saps que només ha estat un problema de comunicació.
Sí, no, que... clar, la casualitat és que el de comunicació plega ara.
Sí, ja li passa el marrón.
De passar-li el marrón al que ja no hi serà, no? Però realment jo crec que és un problema molt més profund.
Jo crec que quan gent hagi vist els números se li hauran tancat encara més els ulls.
Bueno, el problema que tenim és que, a veure, el Dani tenia les coses, però el Dani anava a sopar
sabia
amb una penya...
Sabia que coses que no es podien fer.
I sabia perfectament el que pensava el penyista, el que pensava, pues, si anava a sopar a Vilassar, pues, al seu poble, pues, es trobava un perico que li deia. El problema és que el president que tenim ara, pues, segurament, a lo millor, no sé si sabrà si hem perdut 4.000, 3.000 o 2.000. La veritat és que no ho sé, no? I això és el que et fa una mica pues, tenir un neguit en com està funcionant.
Home, jo crec que saber-ho ho ha de saber, perquè el que va fer, a més, ho comentàvem ahir, el primer que va fer al arribar al club és posar amb un xinès, perquè són de la seva confiança, a cada departament. I es dedicaven a mirar totes les factures una per una. O sigui que ho han de tenir clar. O sigui, aquests números li han d'arribar. Evidentment, tot es pot explicar i tot es pot argumentar, però serà molt difícil que se n'en passi aquesta.
Hi ha coses difícils d'argumentar.
Sí. Aquesta serà difícil. I què us sembla a vosaltres el tema dels números? Anem cap enrere.
Bueno, a veure, l'Espanyol l'any passat va tancar la temporada, segons dades oficials, amb 29.000 socis, i la mitjana d'assistència va ser de poc més de 14.000. O sigui, aquí hi havia 15.000 clients, com a vegades se'ns vol considerar, que pagaven el seu carnet i no anaven al camp, i la prioritat per la direcció del club hauria d'haver estat donar al·licients i incentius perquè aquests 15.000 renovessin. Al contrari, doncs el que s'ha fet, s'ha pujat els preus, inclús amb els nens, no? I, bueno, a fi a cap, i el tema dels números, l'objectiu de la campanya era ingressar 1 milió d'euros més. Si es donen per fet les dades que comentava en Robert, de 4.000 baixes més 2 o 3.000 que es poden haver passat de soci normal a soci fan, ens pot portar a una situació d'ingressos de 2 milions d'euros menys que la temporada passada.
I a sobre tenia l'afició emprenyada, que és el pitjor que pots fer. A sobre tenia la gent perquè dius, és que no té cap sentit el que s'ha fet. Avui m'he trobat al Carrefour amb una parella de pericos de Sant Vicenç, que són socis de tota la vida, tots dos persones grans de per sobre 80 anys, i deien que, bueno, que aquest any s'havien plantejat no renovar, perquè amb ells els hi pujàvem, sembla que era 80 o 90 euros el carnet, que ja els hi costa ara per als horaris, perquè són grans, i a sobre això... És que...
Bueno, el tema està que, bueno, com deia també en Robert, no? O sigui, el nostre és avui un club molt familiar, moltes famílies tenim 3 i 4 carnets, i aquesta pujada, doncs, ha pogut suposar 200-300 euros per família, que algunes d'elles no han pogut afrontar. Clar, això és una bajanada, perquè, a més, avui els ingressos per abonaments no representen més del 10% dels ingressos total del club.
Els últims 10 anys ens repetien cada any. Ara la aportació dels socis és, no deia insignificant, però pràcticament. No? Perquè només pensaven en la televisió. Ara la televisió a sobre aporta molt més del que esperaven, perquè ni ells mateixos creien que arribaria el que ha arribat amb diners, i ara a sobre volen tornar a tirar del soci. S'han equivocat.
Sí, s'han equivocat, i d'alguna manera, bueno, en la línia del tuit que vas fer tu, Josep, fa uns dies, doncs no es va escoltar ni a gent de dins, ni es va escoltar la gent de l'entorn, que en aquest cas va ser un crit unànim, no?, de protesta contra la campanya, no? I després també, com s'ha comentat abans, de la professionalitat, no?, i de la gent, doncs, que a més de professionalitat, doncs, vincula el sentiment, doncs, home, sempre volem que l'equip estigui basat en jugadors de casa, no? I ho volem perquè sabem que hi ha un plus d'implicació, no? I un plus de sentiment, que és el mateix amb els professionals, no? Clar. Que l'Espanyol té una massa social, en Segura Palomares deia als 90, doncs basat en estudis de màrqueting del club, de 500.000 seguidors, que hi ha molt bons professionals en totes i cada una de les àrees, no? I això ho dic per lligar-ho amb el tema també de la campanya, no? Doncs molt tristos que una campanya publicitària de captació de socis, doncs no la pugui fer en Toni Segarra, que és el millor publicista d'Espanya, o una agència com la de Josep Maria Piera Martorell, que és un altre reconegut perico, no?
Sí, sí, van arribar. És normal que quan arriba un directiu amb una empresa porta gent de la seva confiança, però també hauries de saber on estàs. No totes les empreses són iguals, evidentment. O sigui, i a sobre va ser una campanya feta a corre cuita i aprofitant una campanya que ja s'havia fet.
Ja, però bueno, estem parlant de Toni Segarra, que és una eminència i un gurú de la publicitat a Espanya. O sigui, el Me gusta conducir, el Big Water, My Friend, o Bienvenido a la República, Independiente de tu casa, són creacions seves. Ha estat votat pels seus companys de professió com a millor creatiu del segle XX, i llavors això, evidentment, tu pots tenir gent de la teva corda i de confiança, però no se't poden escapar coses com aquestes.
I,
no?
I que, a més a més, perdona, Marc, ha dit públicament que no treballaria mai pel Barça perquè ell és de l'Espanyol. És a dir, que tu tens un professional d'aquesta qualitat i que segurament, jo estic segur que Toni Segarra, és que no seria ni una qüestió de diners, perquè diners no en necessita el Toni Segarra ja. Segurament ell ho hauria fet, doncs, bueno, segurament hauria cobrat, tothom treballa per guanyar diners, però segurament ho hauria fet amb molt gust. Amb el tema dels professionals, agafo el fil del Marc, el Gonzalo Bernardos feia dos tuits aquesta setmana.
Sí, ha sigut...
Com a economista, que jo crec que té un prestigi, que és professor d'universitat, i en dos tuits li explica al senyor Guas el que ha passat amb la renovació dels carnets. Aleshores, si tenim economistes, ja, Gonzalo Bernardos, Gai de Liébana, ostres, què et costa a tu, doncs, quedar amb aquesta gent... ja no dic que treballin pel club, perquè segurament ni ells mateixos, a lo millor, el dia a dia no el voldrien, perquè són professors i tal. Però què et costa tu quedar amb aquesta gent i preguntar i tal, i intentar pues, que ells et diguin, hosti, pues, no vinguis per aquí, pues, no vinguis per allà. El que passa que el senyor Guas, com que no camina, que levita per sobre del mar, doncs ell es pensa que és veritat. Ell és una persona que no ha sabut escoltar ni als propis treballadors del club que porten anys allà i que li han dit, si fas això tindrem un problema i tal. Hi ha molts que han desistit, sí, ja no li diuen
no,
res.
No van ni a les reunions.
Ja no van ni a parlar amb ell, han desistit, sí. I esperant doncs, que s'estrelli. I jo crec que és trist, perquè hem d'aprofitar aquest moment esportiu del club. I clar, i després...
Serà el que ens salvarà, realment, que estem fent
sí,
una gran
al final,
campanya.
Sí, clar, perquè al final el que passa a la gespa ho tapa una mica tot. Però clar, és que, a més, després de tot això, veus que regalen entrades a associacions de veïns i tal... I tu dius, ostres, jo he fet un sacrifici per renovar, que és el que deia el Marc. Hi ha molta gent que és familiar. A mi em deia un soci l'altre dia que és de Vilafranca. Mira, jo no he renovat a la nena perquè han pujat, perquè la nena no ve mai al futbol, no vol venir. Però jo la renovava cada any, perquè, escolta, mira, és la meva filla, jo em fa il·lusió... Però, clar, la meva dona ha tingut l'excusa perfecta per dir, escolta, la nena no va al futbol, te pugen 80 euros, s'ha acabat. I ell pues, ho deia amb certa tristor, però clar, evidentment...
Però, i a més que ara s'obliguen a fer una campanya de repesca amb la que hauran de fer més ventatge...
2.500 trucades amb una empresa de telemàrquing...
I a més amb descomptes...
Què pot costar això?
I a més amb descomptes, dir, que sortirà pues, el pan con unas tortas, no? Perquè hauran d'oferir la renovació per sota de lo que va costar, i com em deia aquesta parella de pericos, i nosaltres que hem pagat el que ens demanava, ara la gent la repescaran, però pagant menys, perquè més és normal.
És un despropòsit total. I a més sí que és cert que això té raó, el senyor Guas, que falta comunicació, perquè ara mateix hem vist amb el tema de les entrades del proper diumenge que hi ha un guirigall de la gent a les xarxes socials perquè si li han donat a la juvenil, si li han donat a la curva, si li han donat a l'espella, que si el soci normal no tenim dret a res. Ostres, no pot sortir algú del club i dir, escolta, havia... mira, aquestes entrades són per la curva, aquestes són per la juvenil, aquestes són per la federació, però és que ningú explica res. I aleshores...
Hi havia una llista, no? Enviaves un mail per
sí,
apuntar-te en una llista.
Però tothom que ha arribat al mail li han contestat el mateix, que no. Sí, jo entenc que és petit el camp de l'Òscar, que hi ha molta gent que vol anar perquè és una novetat i està aquí a prop, però expliquem-ho bé, expliquem les coses bé, perquè jo crec que amb aquests temes es podia tenir una mica de diferència pels socis que porten més anys pagant. Escolta, mira, jo tinc el carnet 500 i vull anar a Òscar. Hosti, pues senyor, pues miri, té preferència. Jo ho entendria. Si jo ho entendria, si un soci amb un carnet més baix que jo vol anar allà, doncs diria, doncs mira, s'ho mereix més que jo perquè porta més anys aquí. Però és que no s'explica res, i aquest és un problema greu que té el club.
No, i si no, com a mínim, si estableixes un sistema de que envia un mail i els primers que envien a mail, o fas un sorteig, però com a mínim que tothom tingui la possibilitat, encara que sigui només sortejar 50, 100, si la resta les has compromès d'alguna manera, però que tothom tingui l'oportunitat, si realment
un
bon.
Sorteig o alguna cosa, no sé.
I algú de vosaltres dirà? Teniu la...
Sí, van en Jordi i en Xavi, dos membres de Futur Espanyol, van a Òscar, sí.
David, por lo menos has hecho la foto. ¿Vas a ir también o no?
No, puedo ir. Finalmente quería ir para poder trabajar desde allí, pero no podré ir por temas familiares. Bueno, yo creo que el tema de igual, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo creo que es un error, un clamoroso error, pero tampoco hace falta, yo creo, hablar con economistas. Yo creo que esto lo sabíamos todos. Yo creo que esto lo sabíamos todos. En el momento que te suben algo, pues luego la gente no lo compra. Aún la suerte que va a tener lo que estábamos hablando, que deportivamente el equipo va bien, y eso le va a salvar el poder incluso hacer promociones, ¿no? Pues si el equipo está tocando Europa, pues siempre se pueden hacer algún tipo de promoción que pueda arrastrar gente. Pero si el equipo hubiera empezado mal, esto hubiera sido una guerra, entre comillas.
Lo que sí que nos vamos a tener que poner sordita de aquí a, por lo menos en invierno, con el tema de los rumores que van a salir de jugadores.
Pero yo, creo que eso, es bueno. Yo creo que eso demuestra que tenemos a plantear de calidad.
Es bueno, pero en nuestro caso tampoco es tan bueno, porque normalmente esos rumores después vienen acompañados con jugadores que vuelan.
Bueno, ¿no? Hablamos antes de David López. Yo creo que David López tuvo un interés en verano realmente fuerte por él y finalmente acabó renovando. Yo creo que eso también...
Que David López no se enfadó porque fue Chen personalmente el que le prometió la mejora. Y sí, luego al final tuvo que pelearlo.
Yo creo que ahí también tenemos que valorar el de forma positiva, ¿no? Yo creo que en otro momento David López hubiera ido seguramente por una cantidad que a todos nos hubiera dado la risa. Y finalmente se renovó y él se quedó contento. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido tenemos que estar contentos. Yo creo que es bueno que vengan a buscar jugadores siempre que tengamos claro lo que hay que vender y sobre todo el recambio que hay que traer.
Sí, pero bueno, a mí, claro, cuando una cosa funciona, lo normal o lo mejor sería poderlo mantener y sacarle todo el jugo, ¿no?
Ya, supongo que eso lo quieren todos los clubes de primera y eso no acaba funcionando. Sí, el propio Sevilla se ha construido, se ha hecho grande así, de esa manera. Lo importante es vender y ponerte fuerte a la hora de vender. Y yo creo que este verano eso se hizo.
Vender y reinvertir en el campo. Ese es el tema.
En eso estamos.
Y en eso es lo que hasta ahora...
Eso es lo que no estamos, ¿no?
Bueno, pues, este verano se han pagado 10 millones de euros por Borja. Que no es una, es el fichaje más caro de la historia del Español, ¿eh?
Sí, pero al fin y al cabo, si miras el balance, siempre es muy positivo de ventas. Yo entiendo que el club necesita dinero. Pero, hombre, lo que decía Josep, al menos en diciembre... No me partas un equipo que me está generando...
Bueno, pero tampoco nos adelantemos, que nos ha partido nada de momento.
No nos adelantamos, pero Rubi el otro día hacía unas declaraciones en que era un aviso para navegantes, porque Rubi está en una posición en el club, primero, es un hombre de la casa, aunque haya dado muchas vueltas, y claro, él vino a decir, yo estoy a lo que me digan, pero con un equipo como este, que está funcionando bien, la dirección tiene que tomar una decisión, si lo apuntala... o realmente vende jugadores. O sea, que eso es lo que nos marcará el futuro.
Yo creo que al final se puede sacar mucho más dinero en este verano, en el próximo verano, que en invierno. Y Chen, yo creo que esa parte la tiene bastante
clara. Sí, pero el problema no es tanto lo que se pueda sacar, sino que hay unos compromisos que se tienen que cumplir.
Pero se tiene que cumplir al final de temporada, ¿no? Al final, para el mes de mayo o junio, ¿no? No creo que en diciembre tengan muchos compromisos.
Me parece que no recuerdo el tema de las cuentas, los 30 millones esos que son exigibles, si son dentro de este año fiscal o pueden llegar hasta...
Bueno, Guas decía, que había que vender por 15 millones.
No,
sí, porque se va a negociar.
Yo no pongo la mano en el fuego porque en diciembre no vendan a nadie.
No, yo tampoco pongo la mano en el fuego. Claro.
Y aquí hay unas ansias de vender bestiales por parte de la propiedad del club, eso es así. Él quiere dinero. Sabemos que es el único empresario chino que queda en el fútbol europeo y esto no es una casualidad. Quiero decir, Chen no soñaba de pequeño con ser Marañón o Solsona como cualquiera de nosotros. Él ha venido aquí por un negocio que el gobierno chino quiso pues que aprendieran y en su día pues se abrió a él y ahora ha pedido que plieguen velas. ¿Qué pasa? Que Chen ha dicho, yo si plego velas, vengo sin un duro. Bueno, dicho, quédate ahí de momento.
La realidad ahora, no es bien que haya dicho que pleguen velas. Lo que ha dicho el gobierno chino es que cualquiera que se quiera jugar su dinero, que lo haga. No ponen el problema es cuando ese dinero lo ha hecho o ha tenido que utilizar créditos e inversión, no solamente suya, y que es lo que dicen que calienta la economía, ¿no? Claro. El hecho de crear más deuda, porque Chen para comprar el Español, y los créditos que ha cedido también son con gobiernos, con bancos chinos.
Ahora, eso es lo que no está. Si llegara un comprador y llegara a un acuerdo con Chen, y bueno, pues oye, tenemos que entender que el club ya no es de los socios, ¿no? Es de corazón, pero es así desde hace tiempo ya, pero bueno, ahora todavía más fragante. Entonces
estamos hablando de una cifra de 300 millones de euros más. Si tú quieres hacer algo potente, no son los 300, son que cada temporada tienes que meterle un montón de dinero para atraer jugadores de nivel.
Sí, pero si viene gente de fútbol, saben que hay que invertir. Porque los Pocho compraron el Watford en segunda división por 4 millones de euros y ahora si lo venden vale un dineral ese equipo. Entonces, es gente que sabe de fútbol,
esa es la clave.
Y esa es la clave. El problema es que Chen no sabe, vimos cómo fue la primera etapa, pero Arnau pues ha enderezado el camino deportivo, también el acierto de Rubí. Y ahí veremos si realmente pues se endereza un poco, pero es importante que el club lo maneje gente que entienda.
Yo creo que es la clave, porque uno de los proyectos principales era, que yo siempre dije que Chen, sobre todo donde quería explotar el fútbol, era en China, porque se creó desde el presidente chino dijo, ahora vamos a hacer fútbol, ¿no? Se construyeron 50.000 campos, se iban a abrir miles de escuelas, quieren hacer un mundial, y entonces uno de los proyectos era abrir escuelas del Español en China. Solamente se ha abierto una, y se ha abierto desde aquí. Y además se creó un departamento que lo gestiona una persona del equipo de Chen, y no ha funcionado.
Y tampoco ha despegado la liga china como se esperaba que pudiera despegar, a pesar de que, bueno, algún dinero han gastado en algún fichaje mediático.
No, son caros, los jugadores chinos.
Sí, porque
no vienen aquí porque cobran más allí.
No, porque es un problema que para un jugador que lo tiene todo en Europa, vivir a China es un sacrificio. No, tú si vives en Barcelona, pues prefieres vivir en Barcelona seguramente que en Pekín, no lo sé. Entonces, si vas, pues los jugadores piden mucho más dinero, claro.
Pero la idea que tenían era que traer jugadores chinos al Español para que China se diera a conocer el equipo. El problema es que los jugadores chinos cobran mucho más que lo que les pagan aquí. Claro. O sea, están mucho mejor pagados en la liga china que no...
Bueno, y que tampoco no hay jugadores chinos con el nivel de primera división, o sea... No nos engañemos, o sea, que si no, ya estarían en Europa muchos, ¿no? Hay jugadores pues que han triunfado en Europa, pues coreanos y tal, y
como
el del Tottenham, pero es muy complicado que un jugador oriental triunfe en Europa.
¿Y qué esperáis del domingo en el Alcoraz?
Bueno, home, ara d'aquests dos desplaçaments seguits, doncs, home, esperem treure 4 punts almenys, no? Crec que l'equip està en molt bona dinàmica, que vol jugar, que crea moltíssimes ocasions.
Qui us fa més por, el Huesca o el Valladolid? O entre cometes.
Jo crec que ens serà més difícil el Huesca, segurament, perquè el Valladolid també, bueno, amb en Sergio... intenta jugar bé al futbol, pot deixar més espais i tal, i nosaltres podem... A Huesca pot ser la cosa molt més... Molt
estan més necessitats de punts, els de Huesca.
Sí, sí, sí.
Serà més... S'haurà de treballar. Evidentment, confiem en que si algú sap com funciona Huesca és el Rubi, no?
Sí, sí, exactament. Va treure un gran rendiment dels jugadors allà, com està fent aquí, i és l'entrenador ideal per l'Espanyol, que a sobre té talent i és perico, no? Jo volia comentar una cosa que abans ha dit en David, fent esment al Sevilla, no? I al tema de vendre els jugadors i de més, no? Que la gran diferència entre el Sevilla i l'Espanyol els últims 20 anys ha sigut el vendre o no els jugadors per la seva clàusula de rescissió. El top 20 de les ventes d'en Monchi van reportar 338 milions de plusvàlua al Sevilla. Plusvàlua. Benefici.
Clar. Sí, sí.
I amb això han pogut, el que deies tu, Josep, invertir i reinvertir, doncs no només amb la plantilla, sinó en equips professionals, no? Avui el Sevilla té el seu departament de màrqueting, comunicació i social i d'atenció al soci format per 26 persones, no? Fitxen un director de merchandising que ve de l'Arsenal, vull dir que ja té una estructura molt potent.
Mundial, la
realitat, clar, la realitat és que avui nosaltres tenim 75 milions d'euros de pressupost per aquesta temporada, no? O a complir de la passada, que hem hagut de vendre un jugador, el buque insignia Gerard, per cobrir aquests 75 milions d'euros amb 17, i el Sevilla està en 140-150 milions, que és el doble.
No? I hem hagut de rebaixar el nostre sostre de sí. Salaris
que ha sigut l'únic... No, però amb tots els respectes, que ningú ens faci creure que el Sevilla és més club que nosaltres.
Eh? I el Sevilla no és l'únic club de Sevilla.
Sí, sí, exacte.
Al tanto, perquè, a més, Sevilla no és Nova York, i hi ha dos equips que omplen cada diumenge al camp i que, a més, bueno, el que ha comentat el Marc...
No, el recorregut del Betis també és molt important.
Sevilla, el Sevilla, fa 20 anys, era un desastre amb el Cuerva aquell, tot eren baralles...
Bueno, ara recordàvem fa poc amb en Remember que l'any 95-96 amb en Camacho vam guanyar 0-3 el dia del 90 aniversari del Sevilla, no?
Marc, hauràs de tornar un altre dia, perquè, com veus, sempre ens falta temps. Bueno, gràcies per tot per estar aquí, i demà, ja sabeu, a la mateixa hora, a les 4... Bon Perico, y sobre todo no olvideu mai que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.